Dies de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions contrabandistes, estrenem una nova sintonia a Ones de Pau. Estàs escoltant la música que identificarà l'inici dels nous programes d'Ones de Pau que farem a partir d'ara al llarg d'aquest 2011. Estrenem sintonia, però mantenim el mateix horari. Tots els diumenges, d'11 a 12 i mitja de la nit, estarem aquí amb tu, si ens vols acompanyar, fent aquesta difusió per la desmilitarització. Sempre estarem amatent des de les zones lliures de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Bé, com sempre vull dir, des del gener de 2009. Per presentar breument aquesta nova sintonia que ens acompanyarà a partir d'ara, aquí a Ones de Pau, us faig la lectura del text que surt acompanyant aquesta composició, A la vora del bosc. I diu així: fruit de la trobada entre el músic Leonid Shokin i el poeta Petr Mamaychuk en un hospital de guerra, aquesta cançó va esdevenir un himne per la lluita heroica dels partisans i per la resistència de tots els fronts antifeixistes. En conseqüència, va aparèixer als camps de concentració en múltiples versions musicals, textuals i idiomàtiques, fins a esdevenir una melodia molt popular entre els vençuts. Però, com heu pogut comprovar, si heu escoltat aquesta música tan bonica, A la vora del bosc, tot i la tràgica història que hi ha al darrere, doncs és bastant alegre. I això dels vençuts a mi no m'acaba d'agradar. I podríem parlar dels supervivents, dels vencedors morals i de moltes altres maneres. Per tant, per mi, personalment, A la vora del bosc, a partir d'ara, amb Ones de Pau, és un himne d'alegria i de resistència. I ara mateix de fons està sonant una altra cosa, de Toumani Diabaté, que també ens acompanyarà, molt em temo, no, perdó, molt em temo, no, molt em penso, perquè ajuda a situar una mica aquests programes en directes a entrar amb calma per tota la difusió que tenim al davant. Ja sabeu que tenim molts temes i sempre bé seure aquí a l'estudi de Contrabanda amb tranquil·litat abans de doncs, fer la descàrrega que faci falta de contrainformació i propaganda antimilitarista per fer front a aquest enemic i també a aquest amic, perquè a vegades ens volen confondre, del militarisme en tots els seus àmbits. Bé, avui és diumenge 9 de gener del 2011, és el segon diumenge de l'any, i hem preparat una cosa que podríem titular com a sumari 2011, Dones de Pau. Són 14 temes, 14 continguts que espero que puguem difondre al llarg d'aquest any fins a l'estiu i que us els presentaré avui de manera sintètica i breu perquè us feu una idea del que podreu escoltar a Ones de Pau, aquí els diumenges a les 11 de la nit, al llarg d'aquest 2011 fins a l'estiu. I sense més preàmbuls, doncs, anem a fer aquesta presentació, aquesta síntesi d'aquests temes que compartirem aquí a les zones de Contraband FM. Violència machista o de gènere. Un nou monogràfic sobre violència estructural i feminisme. La central nuclear de Confrentes, a València. La seva llicència de funcionament caduca el mes de març. I també parlarem del magatzem centralitzat temporal de residus nuclears. Ni a Ascó ni enlloc. ETA, repàs històric de l'organització política militar d'Euskadi davant el possible alto al foc definitiu. Naturisme, entre el mite del progrés i el primitivisme. Violència, del filòsof Slavoj Žižek, noves lectures d'aquest llibre, que ja hem apuntat en altres especials Dones de Pau. Companyies militars privades, la cara oculta dels conflictes armats del segle XXI. La cara oculta i segurament la cara més fosca d'aquests conflictes armats. La batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil Espanyola. Intentarem fer una aproximació històrica i potser amb algun protagonista de la mateixa batalla de l'Ebre. Indústria militar i de seguretat espanyola. Avui unes pinzellades, uns apunts de l'empresa Indra. Bé, i com ja hem dit en els últims programes, al llarg dels propers mesos anirem fent monogràfics per desemmascarar, per denunciar la indústria militar i de seguretat espanyola. Guerres de l'aigua, des de la privatització als països occidentals, sense anar més lluny, també al municipi de Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, començant per aquestes privatitzacions amb tot el que implica i fins a les guerres i els conflictes armats provocats per la gestió o l'expoli d'aquest recurs bàsic. Intentarem parlar també amb el col·lectiu antimilitarista Mambrú, de Saragossa, i amb Alternativa Antimilitarista MOC, de Madrid. Continuem fent difusió i mostrant la xarxa per la desmilitarització a la península Ibèrica. Anirem a Nàpols també, perquè la situació és bastant explosiva i intentarem treure l'aigua clara del que està succeint a Nàpols, aquí al costat del volcà Vesuvi, que ja està molt present fins ara, perquè potser recordaràs que la sintonia fins al dia d'avui, fins al darrer programa, era Vesuvi, del grup Spacca Napoli, i ens parlava d'aquest volcà italià. I resulta que les coses estan bastant mogudes i bastant calentes i explosives per motius ecològics, però també socials. Intentarem anar a Nàpols i explicar què està succeint allà. I continuarem fent els monogràfics sobre Guatemala. De la impunitat a la pau. Els àudios emesos fins ara els pots escoltar a www.onesdepau-guatemala.blogspot.com. També ens embarcarem fins a l'oceà Índic i al mar Aràbic. Molts analistes ja diuen que, degut a qüestions geoestratègiques, de política geoestratègica, pel control dels recursos naturals i el control del transport internacional, de mercaderies com el petroli, per exemple, és l'escenari clau de les guerres que ja estan succeint ara mateix, no només diplomàtiques, sinó també físiques directes. Les guerres permanents a l'oceà Índic i al mar Aràbic. Bé, en altres paraules, és el que els mass media, els mitjans de comunicació de masses, ens estan explicant amb la bandera de la pirateria, com per exemple a Somàlia. Però nosaltres anirem darrere del que hi ha en aquests titulars de premsa i explicarem aquestes guerres realment el que són, intentarem explicar-ho, i què és el que hi ha darrere. Segurament ara mateix és on hi ha més bucs, és on hi ha més vaixells de guerra, portaavions, aeronaus de guerra, no només per cobrir la guerra a Afganistan, sinó a tot el que hi ha al voltant, a tots els caps estratègics situats del Golf Pèrsic, per exemple, i del Mar Roig. I també continuarem aquí a l'Àfrica amb Sudan. Avui es feia un referèndum per la independència i també hi ha moltes qüestions a descobrir, també relacionades amb el petroli i l'aigua. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.
Árale, árale!
Continuem a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. Això és Ones de Pau, avui és diumenge, són les 11 passades de la nit i estem en directe. Bé, avui no sé si ho puc dir això en directe, però sí, ho escoltareu la setmana que ve també amb una redifusió per petits problemes tècnics que hem tingut aquí i que els companys i les companyes estan solucionant. Gràcies, compas, per aquesta feina tècnica i de tot tipus per mantenir aquesta emissió de Contrabanda FM en l'aire. Doncs sí, parlem de desmilitarització, però amb alegria. Una resistència amb alegria i amb festa sempre que puguem, perquè hem de carregar piles pels moments difícils. que ho requereixin, aquesta lluita per la desmilitarització.
Well, no, the only way for them to lose is to cheat them. You may try, but you never beat them. Watch your tongue, he talks of something different. Keep walking with it strong for.
Bé, us presentava el sumari 2011, un possible sumari per el 2011 Dones de Pau, però és clar que és possible que afegim nous temes, especialment si els radioescoltes o qualsevol col·lectiu antimilitarista ens ho proposa o vol venir al programa a participar directament. I no cal dir que seguim esperant la vostra col·laboració per poder fer aquest programa. Us recordo el correu electrònic onesdepau@altaveu.org. Seguim escoltant els New Orleans Ragamuffins, que els podeu escoltar, per exemple, un dissabte pel matí al Mercat de Santa Caterina, i tot seguit concretem una mica més aquests continguts. Dones de Pau, pel 2011. En un apartamento en el sur de la ciudad. El lugar es moderno. Diríase que amueblado a la ligera, con muebles modern style. El hombre dice, no he elegido yo los muebles, hay poca luz en el estudio. Ella no le pide que abra las persianas. Se encuentra sin sentimientos definidos, sin odio, también sin repugnancia. Sin duda, se trata ya del deseo. Lo ignora. Aceptó venir en cuanto él se lo pidió la tarde anterior. Está donde es preciso que esté, desterrada. Experimenta un ligero miedo. Diríase, en efecto, que eso debe corresponder no solo a lo que esperaba, sino también a lo que debía suceder, precisamente en su caso. Está muy atenta al exterior de las cosas, a la luz, al estrépito de la ciudad en el que la habitación está inmersa. Él tiembla. Al principio la mira como si esperara que hablara, pero no habla. Entonces, él tampoco se mueve. No la desnuda. Dice que la ama con locura. Lo dice muy quedo. Después se calla. Ella no le responde. Podría responder que no la ama. No dice nada. De repente, sabe. Allí, en aquel momento, sabe que él no la conoce. Que no la conocerá nunca. Que no tienen los medios de conocer tanta perversidad, ni de dar tantos y tantos rodeos para atraparla. Nunca lo conseguirá. Es ella quien sabe, sabe, a partir de su ignorancia respecto a él. De repente sabe, le gustaba ya en el transbordador. Él le gusta, el asunto solo dependía de ella. Le dice, preferiría que no me amara. Incluso, si me ama, quisiera que actuara como acostumbra hacerlo con las mujeres. La mira como horrorizado. Le pregunta, ¿Quiere? Dice que sí. Él ha empezado a sufrir ahí, en la habitación, por primera vez. Ya no miente sobre esto. Le dice que ya sabe que nunca le amará. Le deja hablar. Al principio ella dice que no sabe. Luego le deja hablar. Dice que está solo. Atrozmente solo, con ese amor que siente por ella. Ella le dice que también está sola. No dice con qué. Él dice, me has seguido hasta aquí como si hubieras seguido a otro cualquiera. Ella responde que no puede saberlo, que nunca ha seguido a nadie a una habitación. Le dice que no quiere que le hable, que lo que quiere es que actúe como acostumbra a hacerlo con las mujeres, que lleva a su piso. Le suplica que actúe de esta manera. Le ha arrancado el vestido, lo tira, le ha arrancado el slip de algodón blanco y la lleva hasta la cama, así desnuda. Y entonces se vuelve del otro lado de la cama y llora. Y lenta, paciente, ella lo atrae hacia sí y empieza a desnudarlo. Lo hace con los ojos cerrados, lentamente. Él intenta moverse para ayudarla. Ella pide que no se mueva. Déjame. Le dice que quiere hacerlo ella. Lo hace. Le desnuda. Cuando se lo pide, el hombre desplaza su cuerpo en la cama, pero apenas levemente, como para no despertarla. La piel es de una suntuosa dulzura. El cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos. Podría haber estado enfermo, pero está convaleciente. Es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo. Está muy débil, diríase estar a merced de un insulto. Dolido. Ella no lo mira a la cara, no lo mira, lo toca. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Él gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Y llorando, él lo hace. Primero hay dolor. Y después, ese dolor se asimila a su vez, se transforma lentamente arrancado, transportado hacia el goce, abrazado a ella. El mar, informe, simplemente incomparable. La imagen, ya en el transbordador, habría participado de esta imagen, adelantándose. La imagen de la mujer, de las medias torcidas, ha cruzado por la habitación. Al final aparece como niña. Los hijos lo sabían ya. La hija todavía no. Nunca hablarán juntos de la madre, de ese conocimiento que poseen y que les separa de ella, de ese conocimiento decisivo, último, el de la infancia de la madre. La madre no conoció el placer. No sabía que se sangraba. Me pregunta si duele. Digo que no. Dice que se siente feliz. Seca la sangre, me la lava. Lo miro hacer. Insensiblemente, vuelve. Se vuelve otra vez deseable. Me pregunto cómo he tenido el valor de ir al encuentro de lo prohibido por mi madre. Con esa calma, esa determinación. ¿Cómo he llegado a ir hasta el final de la idea? El amante, de Margarit Duràs, 1984. llegeixo la contraportada i, per si algú no entén res, o poc, o molt, només dic que aquest llibre ens podria servir per parlar de feminisme en aquest monogràfic que farem en algun diumenge d'aquest 2011, abans de l'estiu. Avui estem presentant els diferents monogràfics, intentarem presentar els diferents monogràfics que compartirem aquí a Hores de Pau al llarg del 2011. I la contraportada d'aquest llibre, que com deia ens podria servir per parlar de feminisme, diu: la història, esta novel·la és autobiogràfica i narra con la intensidad del deseo la historia de amor entre un adolescente de 15 años, una adolescente de 15 años y un acaudalado comerciante chino de 26, que se desarrolla en los escenarios coloniales de Indochina. Esta jovencita, bellísima pero pobre, no es otra que la propia Marguerite Duras, quien rememora no solo su singular vivencia, sino también las apasionadas y tensas relaciones que desgarraron a su familia y que prematuramente grabaron en su rostro los implacables surcos de la madurez. Sería en junio de 1968 cuando definitivamente se produjera el suceso que marcaría un antes y un después en la historia vasca. El día 7 de ese mes, un coche conducido por Xavi Echevarrieta, que iba acompañado por Iñaki Sarasqueta, es interceptado por dos motoristas de la Guardia Civil en Villabona. Ambos militantes de ETA se dirigían a una cita con el liberado de la organización Joaquín Gorostidi, que les debía hacer entrega de una cantidad de explosivos. Xavi llevaba también unos meses como liberado y se había instalado en Guipúzcoa, entre otras labores para realizar un seguimiento del comisario Melitón Manzanas. Al comprobar el guardia José Pardines Arcay, el guardia de la Guardia Civil, que la matrícula del coche no se correspondía con el número del bastidor, se volvió hacia los jóvenes, momento en el que Xavi Echevarrieta sacó su pistola e hizo fuego sobre la gente, que cayó muerto. Era la primera víctima mortal provocada por un militante de ETA. Tras huir del lugar, los militantes se trasladan a la cercana Tolosa, donde reclaman la ayuda de un colaborador para salir en su coche de la zona. Sin embargo, el vehículo es nuevamente interceptado en un control a la salida de la localidad, frente al bar Venta Juandi. Al ser reconocidos, Xavi es tiroteado a quemarropa y fallece en el acto, mientras Sarasqueta logra escapar monte a través. Sarasqueta será condenado en un juicio militar de urgencia a pena de muerte por su participación en estos hechos, siendo la presión popular la que conseguirá que la pena se conmute por la de 58 años de cárcel. En cambio, Xavi Echevarrieta fue el primer militante de ETA en matar y el primero en morir en la lucha. Doncs aquest fragment forma part del llibre ETA 1958-2008, Medio Siglo de Història, escrit per Iker Casanova. Bé, aquest fragment era de l'any 1968 i era una referència, com n'hi ha d'altres, per explicar doncs, molts moments claus d'ETA i de tota aquesta història per l'autodeterminació i també de tragèdia i violència per part de l'Estat i també per part d'aquesta organització política i també de l'organització política militar. Aquest llibre està força interessant. Suposo que l'utilitzarem per fer aquest monogràfic que, d'alguna manera, doncs, intenta explicar una mica més els orígens d'aquesta organització a partir d'aquest moment en què és possible que hi hagi un alto el foc definitiu. Bé, com a mínim farem aquest repàs històric de l'organització i també doncs, intentarem entendre què és això del grup internacional de contacte que ha sortit al pas, d'alguna manera per mediar o per doncs, confirmar els diferents passos que es puguin fer per aproximar les diferents parts enfrontades, però també doncs, amb moltes altres coses com la llei de partits polítics, la il·legalització d'alguns partits, la violència i repressió per part de les forces de seguretat de l'Estat, també, evidentment, doncs, aquesta organització amb tot el bagatge que té, que comença doncs, fa bastants anys, i per tant doncs, haurem d'entendre una mica quina ha sigut l'evolució, o intentar entendre l'evolució durant el franquisme, durant la transició, l'anomenada transició, i les diferents etapes que ha viscut doncs, tota aquesta història. Els quaderns de Llacrua del Setmanari de Comunicació Directa, en el número 202 d'octubre del 2010, feia una entrevista a Imanol Murua. I l'encapçalament, la introducció d'aquesta entrevista, ens podria servir també per recordar doncs, que hi ha hagut altres moments en la història d'aquest procés que implica doncs, a ETA i a molts altres actors i col·lectius i protagonistes, doncs, ha tingut un moment important el 2006, quan va haver-hi doncs, una negociació entre els representants del govern o de l'Estat, si es vol, amb l'organització. I anem directament a llegir aquest fragment i diu així, ja us dic, és de la directa. Un cotxe bomba... perdó, en català. Un cotxe bombadeta col·locat a la terminal 4 de l'aeroport de Barajas va fer saltar pels aires l'últim procés de pau, el dia 30 de desembre de 2006. L'atemptat flotava l'ambient després que ETA denunciés al govern espanyol l'incompliment de les seves promeses arran de l'alto el foc decretat el març d'aquell any, que havia conduït a trobades amb l'executiu de Zapatero a la ciutat de Ginebra. Les converses que havien mantingut Batasuna el Partit Nacionalista Basc i el Partit Socialista d'Euskadi a la Basílica de Loyola entre el 20 de setembre i el 15 de novembre. Un diàleg fracassat per diferències de criteri entre les tres formacions. Bé, ja hi tornarem. Com heu pogut doncs, comprovar, desconec profundament doncs, tota la història, però aquest llibre de l'Iker Casanova, que és, a veure, està vinculat des de molt jove al moviment Abertzale i ha format part de diferents organitzacions polítiques basques, diu la solapa d'aquest llibre, i la seva militància l'ha portat a ser detingut, processado y encarcelado en numerosas ocasiones, entre ellas dentro del macrosumario 18/98. Bé, i tornarem a aquest llibre, ETA 1958-2008, medio siglo de historia. Sumari 2011, Dones de Pau. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, la CANC, fa una crida a la ciutadania i a les associacions i als partits polítics catalans per defensar els acords presos per les institucions i la societat catalanes que han expressat clara i rotundament la seva oposició a aquesta instal·lació al magatzem de residus nuclears, tal com han manifestat 147 ajuntaments, 12 consells comarcals, les Diputacions de Tarragona i Lleida, el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, més de 250 entitats, més de 500 membres de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, més de 10.000 signatures i gairebé 7.000 al·legacions. La CANC i veïns d'Escó continuaran amb les mobilitzacions mentre no retiri definitivament la candidatura d'Escó per acollir el cementiri nuclear. Bé, aquesta és la crida de la coordinadora de la CANC per seguir lluitant davant de la imposició, de l'intent d'imposició d'aquest magatzem temporal centralitzat de residus nuclears de les diferents centrals nuclears espanyoles. I, ja ho hem dit, ni a Escó ni enlloc. Primer volem un compromís, no volem, demanem, i ho demanen totes aquestes varietat de col·lectius i d'institucions, inclús, de la Generalitat i de Catalunya. Demanem aquest compromís del govern central pel tancament de totes les centrals nuclears i que posin damunt la taula un calendari oficial pel desmantellament de les centrals nuclears existent i en funcionament avui a Catalunya i a Espanya. I després d'aquest calendari de tancament de les nuclears, ja parlarem d'aquest magatzem de residus. Aquesta hauria de ser la lògica, ens sembla a nosaltres i a molta gent, però fins ara ha anat a l'inrevés. Pròrroga pel funcionament de les centrals nuclears, per exemple, a Catalunya, Escó 1, Escó 2 i Vandellós, segueixen funcionant i fa molts pocs mesos se'ls ha prolongat aquesta llicència pel seu funcionament. No només això, sinó que aquesta pròrroga s'ha fet amb un procés antidemocràtic i també podríem dir corrupta, en aquest cas especialment en quant a l'intent d'adjudicació de la situació de la localització del magatzem centralitzat temporal de residus nuclears. Això sí que ha sigut antidemocràtic i això ho saben molt bé els veïns i les veïnes de la població d'Escó, a Tarragona. L'altre, el de prolongar i mantenir obertes les centrals nuclears, doncs simplement doncs és un crim que la legalitat actual d'aquest estat i de molts empara, malauradament, i per això la lluita és bastant difícil. A banda dels diferents diguéssim holdings o multinacionals del sector energètic que hi ha al darrere. Bé, i aquest monogràfic que farem al llarg del 2011 també tindrà un altre tema important i decisiu, com és el final de la llicència, també de funcionament, de la central nuclear de Confrentes, a València. La seva llicència caduca el mes de març de 2011. Bé, no confiem doncs, que passi el contrari del que ha passat en totes aquestes centrals, Escó 1, Escó 2, Vandellós o la central de Burgos, de Garoña, que també doncs, va ser prolongada el seu funcionament l'any passat, però si aconseguíssim que València doncs, sigui un exemple pels antinuclears i pels que aposten per les energies renovables de veritat, fent un canvi de model, doncs podria ser una cosa interessant que anirem seguint. Amb aquest especial, Dones de Pau.
FM.
Diumenge a les 11 de la nit i la difusió dimarts a les 11 del matí.
Bé, doncs continuem fent aquest repàs d'aquest sumari 2011 Dones de Pau i ens n'anem a un altre tema interessant i que podríem titular com el naturisme. Dossier el naturismo libertario en la península ibérica, 1890-1939. El pensamiento naturista en su conjunto, o naturismo, es una reacción ante el industrialismo inmoral, hoy desarrollismo, que degrada la especie humana y destruye el planeta. Esta inmoralidad o falso progreso no se tiene de confundir con el verdadero, pues para el naturismo tan natural es una lechuga como la electricidad. La cuestión radica en los usos poco adecuados de esta última o en su procedencia, por ejemplo, de fuentes nucleares. Se considera la primera asociación del movimiento naturista, la Sociedad Vegetariana Española, fundada en Madrid en 1903, seguida de la Liga Vegetariana de Cataluña, 5 años después. Con ellas también aparecen los primeros solariums y las primeras pensiones y restaurantes vegetarianos. Esta inicial muestra asociativa nace desde arriba hacia abajo, pero en la segunda década del siglo de 1950, en endavant, tendrá un cariz mucho más popular. Segueixo llegint d'aquest dossier, diu: los tres ejes básicos del pensamiento naturista son la creencia en un orden natural, la necesidad inmediata de volver a estar en armonía con él, con este orden natural, y el individuo como punto inicial de este retornar o regeneración. La existencia de un orden natural es la idea fundamental del naturismo, un orden en equilibrio que se perpetúa a sí mismo y que tiene como principal elemento la equidad, o sea, la justicia. Es decir, en el caso de la agricultura, la agricultura biológica toma, pero también da a la tierra, mientras que la agricultura química solamente la expolia. El falso progreso nos aparta de este orden mediante una ficción, el artificialismo, causa de todos los odios, guerras o epidemias. El conjunto de leyes naturales que constituyen el orden natural son las mismas para la naturaleza, la sociedad y la humanidad, motivo del que nace la necesidad del retorno del individuo hacia el mencionado orden, el cual no es preciso explicar, pues una vez se vuelve a estar en armonía, todo deviene un fluir de la vida. Bueno, també podríem apuntar, per exemple, 5 corrents naturistes des d'un altre punt de vista, com publicava també, en aquest cas no és el setmanari de comunicació directa, sinó que és Diagonal, aquesta publicació quinzenal, el juliol de 2010, o sigui, hi ha una doble pàgina en la que parlava de la bona salut de nuestro naturismo. I en la columna ens deia això. Hoy en día, por lo general, las asociaciones naturistas del Estado huyen de calificarse dentro de una tendencia específica, pero desde los orígenes de este movimiento, a finales del siglo XIX, según el sociólogo Josep María Rosselló, nuestro naturismo ha estado atravesado por 5 corrientes principales. El vegetarianismo naturista, la trofología, el vegetarianismo social, la librecultura o desnudismo y el naturismo libertario. Las tres primeras, el vegetarianismo naturista, la trofología y el vegetarianismo social, tienen como guía el vegetarianismo trascendente, y a pesar de las diferencias entre ellas, el punto en común es la tendencia a apartarse de la sociedad creando colonias. Mientras que la librecultura o desnudismo y el naturismo libertario defienden unas prácticas abiertamente sociales, comunitarias y políticas. Doncs certament, ara que jo també escolto aquesta música, que per cert s'utilitza o s'ha utilitzat per fer alguns rituals d'ayahuasca, i per tant per entrar en contacte amb l'essència de, del que és un mateix, amb aquesta essència interior, vaja, que tots tenim i que a vegades, doncs, o gairebé sempre, doncs, hi estem ben desconnectats, i que té un punt misteriós, certament, però també es tracta una mica d'això, eh? Estem parlant també d'una qüestió de cos i ment, no és només qüestions de menús i de restaurants vegetarians, sinó de moltes més coses, com explicarem amb aquest nou monogràfic també algun diumenge aquí a les 11 de la nit a Contrabanda FM al llarg d'aquest 2011 abans de l'estiu. Bé, et recordo que estem presentant diferents monogràfics. És una espècie de sumari pel 2011 en el que, doncs, fem aquest collage per mostrar, doncs, els diferents temes que difondrem aquí al programa Dones de Pau. Portava 14 pues, programes en síntesi més o menys explicat d'aquest sumari pel 2011 i anem pel quart, ara vindria el cinquè i com que són les 12 de la nit doncs difícilment els podré fer tots, però bé, jo crec que anem avançant i arribarem fins allà on puguem. I com molt bé saben els New Orleans Ragamuffins, doncs amb rauxa, amb una mica de rauxa i una mica menys de seny, si us plau. Thank you.
de pau a Contrabanda FM.
Contratistas o mercenarios, las compañías militares privadas. Uno de los aspectos más interesantes de la evolución reciente de los conflictos armados, una de las cuestiones más interesantes y preocupantes, hauríem d'afegir, evidentment, es la aparición de un mercado global de alquiler de servicios que podríamos denominar militares, atendido por las compañías militares privadas, las PMC, Private Military Companies. Estas empresas han sido determinantes en el desarrollo de conflictos como Angola, Croacia o Sierra Leona, pero no debemos pensar que trabajen exclusivamente para países de este tipo. Los Estados Unidos son, de hecho, uno de los principales clientes de estas empresas. Entre 1994 y 2002, el Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó alrededor de 3.000 contratos con compañías americanas por un valor de más de 300.000 millones de dólares. El hecho de que en este momento se encuentren presentes en alrededor de 50 países vienen a demostrar que no se trata de un hecho marginal. Las actividades que desarrollan las compañías militares privadas van desde la construcción y gestión de bases militares hasta el mantenimiento de sofisticados sistemas de armas como los bombarderos B-2 o los cazas F-117, incluyendo muchas que están muy alejadas de las clásicas de los mercenarios. Sin embargo, pese a que es difícil atribuir a estas empresas ese calificativo, sí es verdad que algunos de los servicios que prestan son muy similares a los de los mercenarios clásicos, entendiendo como tal la persona contratada para prestar servicios militares para un país que no es el suyo. Bé, en aquest cas, les persones contractades estarien contractades per l'Estat. Per exemple, els serveis de seguretat privat del president Obama o del president Zapatero aquí a Espanya quan van a Afganistan a fer visites de propaganda militar. Doncs es fan acompanyar de serveis de seguretat privada, com per exemple també els que porten alguns vaixells de pesca que estan expoliant els diferents bancs de peixos i tot tipus de peces de pesca a les costes de l'Oceà Índic. Ja hi arribarem allà. Ja parlarem de la guerra de l'aigua i de l'Oceà Índic com un nou monogràfic i us el presentem tot seguit. Però seguim amb aquest text de les companyies militars privades. Tanco parèntesis, segueixo llegint. Las experiencias sobre la actuación de este tipo de empresas son muy variadas. En el extremo más agresivo suelen citarse a la sudafricana Executive Outcomes, EO, para las seves siglas en inglés. Después del éxito del contrato que el gobierno angoleño firmó con esta compañía para la protección de sus pozos petrolíferos, fue contratada en 1995 por el de Sierra Leona para detener el avance del Frente Revolucionario Unido, FRU, que amenazaba ya su capital. Aunque sus procedimientos resultaran criticables en muchos aspectos, el Executive Outcomes se mostró muy eficaz, dijo el text. Por 35 millones de dólares logró derrotar en 21 meses al FRU, el Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, sin tener nunca sobre el terreno más de 300 hombres y sufriendo solamente 6 muertos entre sus filas. Un éxito, yo ho posaria entre cometes això, si tenemos en cuenta que la misión de la ONU en este mismo país, enviada tras el golpe de Estado de 1997, costó 47 millones en 8 meses y hubo de abandonarlo cuando las fuerzas de el Frente Revolucionario Unido se acercaron de nuevo a la capital. Executive Outcomes, aquesta companyia militar privada, demostró que estas son una opción barata, entre cometas també afegeixo jo, para solucionar problemas que los ejércitos regulares no pueden afrontar. Bé, estem llegint un text de 3w.defensa.com que pues, està de totes totes pues, de part de la indústria militar i és el que fa doncs, amb la difusió des de la seva pàgina web, però de tant en tant pues, també hi ha coses interessants que val la pena doncs, pescar i analitzar sempre llegint entre línies i amb atenció a la retòrica dels mateixos textos. I bé, aquest anàlisi que titula contratistes o mercenarios, jo diria que són les dues coses, la interrogant pues, no caldria, són les dues coses, perquè com deia, doncs, poden construir unes latrines d'un campament, perdó, d'una base militar, però també poden enviar doncs, paramilitars per fer la feina bruta si és que els exèrcits regulars ja no fan, ja no fan una feina prou bruta. Bé, doncs, un exemple més recent, també del mateix article, diu: la importància de los servicios prestados por contratistas en Irak es tal que el periódico The Economist ha llegado a denominar la guerra de Irak como la primera guerra privatizada. Bueno, al final fa un requadre que seleccionant les primeres columnes doncs podíem entendre una mica més la diferència entre ejército mercenario, milicia i ejército regular. La definició que em fa és grupo de soldados profesionales contratados por un estado. Això seria l'exèrcit de mercenaris. La milicia, fuerza militar formada por civiles. I l'exèrcit regular, fuerza de ejército de un estado que permanece incluso en tiempo de paz. Bueno, ja sabem, no?, que la pacificació social també la proporciona l'exèrcit i les forces repressores, el control, la vigilància, i també sabem que l'absència de violència no vol dir que hi hagi pau i encara menys justícia.
onesdepau.contrabanda.org.
Doncs una d'aquestes empreses, en aquest cas del sector de la indústria militar i de seguretat que tenim aquí a casa nostra, Barcelona, és Indra, i serà un dels monogràfics que farem també al llarg del 2011, abans de l'estiu. I, bueno, per presentar-vos aquesta empresa breument, doncs dir que subratllar que les seves oficines estan a Barcelona i, per tant, està aquí a casa nostra aquesta empresa que, si bé és cert que fabrica components pel sector civil i també pel sector militar, doncs això no treu que denunciem, sobretot, evidentment, doncs, els seus productes dedicats a la seguretat i la defensa. Per exemple, Indra treballa per la seguretat i la defensa de més de 3.400 quilòmetres de fronteres terrestres i marítimes vigilades. La llista és llarga. Anem a veure els principals contractes d'armament vigents en el 2010, per tant, els que estaven vigents l'any passat i que continuen molts d'ells perquè són projectes a llarg plaç, en els que participa Indra. Els blindats Leopard 2E. Els blindats Pizarro. Els submarins S-80. Els missils Sparrow. Bé, aquí hauria de dir les unitats, també. 4 submarins S-80, 120 missils Sparrow pels avions caça F-18 i F-100. En temes de comunicació i satèl·lits, potser en concretaré alguna cosa més. També participa Indra. L'avió de combat no tripulat UAV, per les seves sigles en anglès, Neuron. Indra participa també. També ha... en el projecte de 4 avions no tripulats, UAV, recordo les sigles una altra vegada, perquè això serà important, com ja vam apuntar la setmana passada, en els diferents conflictes armats d'aquests avions no tripulats. En aquest cas, Indra participa en el projecte Searcher MK2J. Bé, haig de dir que també aquests projectes són en col·laboració, diguéssim, estan contractats també a altres empreses, com podríem destacar EATS-CASA o Santa Bàrbara, per exemple, que ja també tindran el seu monogràfic aquí a Ones de Pau. De moment, avui, concretament, com que estem fent aquest sumari dels programes del 2011, fer una ràpida repassada. I, per exemple, Indra també participa en sistemes d'observació militar, entre d'altres, el Pleiades. Sistemes de defensa IFF per la fragata F-105. Per exemple, aquest projecte és entre el 2008 i el 2012. Tots els projectes que us estic dient són, doncs, els primers que us he comentat ja estan funcionant, diguéssim, ja estan operatius, ja estan fent la guerra, i els darrers, doncs, entre el 2010, 2011 i 2012. Per exemple, un radar Lanza 3D, o sistemes cazamines M31, o sistema SAM aviònica. Segueixo parlant d'Indra, aquesta empresa que tenim a Barcelona. I, per exemple, destaquem també, entre aquests contractes armamentístics del 2010, doncs podríem dir els 87 caces EF-2000 Eurofighter, que és un projecte europeu. També 24 helicòpters de combat Tigre o 27 avions de transport A400M. O els que ja he dit abans, els blindats Leopard i els Pizarro. Tot això i molt més fa Indra. I bé, direm alguna cosa que fa pel sector civil. Per exemple, les màquines espanadores de bitllets al metro de Barcelona per TMB. O sigui que si algú necessitava una excusa per colar-se al metro, doncs que sàpiga que Indra també fabrica aquestes maquinetes que permeten, doncs, aconseguir els bitllets per circular al metro de Barcelona. és la cara bonica d'aquestes empreses d'investigació, desenvolupament i fabricació d'armament tan sofisticat com el que us acabo de citar, només per apuntar uns exemples de bote pronto i que ja concretarem en aquest monogràfic d'Indra, així com d'altres empreses fabricants d'armes de la indústria militar i de seguretat espanyola al llarg del 2011. Seguim fent aquest repàs, aquest sumari 2011 Dones de Pau. Continuem a Contraband FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. També ens pots escoltar per internet a www.contrabanda.org tots els diumenges d'11 a 12 i mitja de la nit. I en aquest repàs que estem fent aquesta nit us he presentat el llibre ETA 1958-2008, Medio Siglo de Història, publicat pel militant de l'Esquerra Abertzale, Iker Casanova, que ens servirà per fer aquest monogràfic, per parlar d'aquest doncs, procés de pau que sembla que s'està, doncs, com a mínim, les diferents parts s'estan posicionant i veurem si ETA doncs, determina aquest alto el foc definitiu i la cosa canvia de veritat. Aquí al País Basc, Euskadi, Euskal Herria, i en podem parlar doncs, en un proper monogràfic. Un altre llibre, El Amante, de Margarit Duràs, que us he llegit un fragment al principi d'aquest sumari i que també ens pot servir per parlar de feminisme i també amb altra informació d'un nou monogràfic sobre violència estructural en el que parlem del feminicidi o de la violència de gènere o la violència machista. I per anar apuntant alguna coseta, per exemple, doncs us suggereixo el manifest de Rivolta Femminile de Roma del juliol del 1970 i Carla Lonzi, que va ser pionera del feminisme radical italià, ens plantejava moltes coses i també doncs, farem servir aquest manifest per aquest monogràfic. I un altre llibre, Violència, que ja l'hem utilitzat per fer una mica de debat i per plantejar diversos temes. Vam parlar de violència divina l'any passat i suposo que parlem de moltes més coses amb aquest llibre del filòsof eslovac Slavoj Žižek, Violència. Com que ens apropem a les 12 i mitja, doncs recordo que també esperem poder fer uns monogràfics sobre la Batalla de l'Ebre, de la Guerra Civil, amb protagonistes no només historiadors, sinó també veïns i potser participants, encara supervivents, d'aquesta batalla de l'Ebre, segurament la més cruenta i la que va, doncs, marcar el final de la Guerra Civil Espanyola o la Guerra Social entre l'any 36 i l'any 39. Gràcies, gràcies a Tete Montoliu, aquest virtuós del piano que ens acompanya aquí a Ones de Pau, per acabar el programa fent, doncs, l'apunt d'aquests altres monogràfics que esperem poder fer, aquests continguts al llarg del 2011, i ens haurà quedat pendent de concretar, però bueno, ja tindrem ocasió de fer aquests programes especials sobre les guerres de l'aigua, que, com deien, no només ens anirem a escenaris internacionals de fora de la península Ibèrica, sinó que també, doncs, ens mirarem, doncs, el que és, per exemple, Agbar, el que és Suez Environment, que en aquests moments controla el 70% del capital d'Agbar, i per tant, doncs, tenim aquesta multinacional que gestiona de manera privada, com a empresa privada, l'aigua de la nostra ciutat, sense anar més lluny. Però, evidentment, també remarcarem els conflictes armats, de violència directa, de violència inclús estructural, que provoca, doncs, tot el que és l'expoli, tot el que és la gestió d'aquest recurs natural com és l'aigua. Bé, com ja he dit també en el breu sumari del principi de tot el programa, on he apuntat a aquests 14 programes, possibles programes, que espero que sí, que puguem fer, i molts altres, perquè, per exemple, avui de la indústria militar i de seguretat només he apuntat Indra, i doncs, en farem ben bé 5 o 6, però com que és un programa setmanal, doncs, tampoc tenim tantes setmanes i també hem de triar una mica. El mateix amb, per exemple, els monogràfics sobre Guatemala, aquest espai de Guatemala, de la impunitat a la pau, en el que intentem explicar la realitat de la República Centroamericana, i que ja podeu, bueno, des de fa temps, ja podeu escoltar els àudios que anem fent al blog d'aquests monogràfics especials, que és www.onesdepau-guatemala.blogspot.com. onesdepau-guatemala.blogspot.com. Hem après moltes coses de Guatemala, del neocolonialisme i de la violència que pateixen. Hi ha molts paral·lelismes pel que fa, doncs, a les guerres que ha patit Espanya entre el 36 i el 39, i en el cas de Guatemala, entre l'any 60 i l'any 96, i Hi ha moltes coses en comú que podeu descobrir aquí, en aquest blog que us acabo de comentar, i escoltant també els monogràfics especials que anirem fent. No només per temes de la terra, no només pel tema dels recursos naturals, pels temes energètics, per la corrupció, pels vincles entre els estats europeus i els estats fallits, podríem dir, de Llatinoamèrica, i especialment, doncs, de Mèxic, Guatemala i Colòmbia, I no només això, sinó que també podem conèixer una cultura força interessant que també ens pot ajudar a canviar una mica el xip i apropar-nos potser doncs, a aquest naturisme que apuntava abans com un altre programa que també farem i que doncs, és una sugerència prou interessant per anar practicant cosetes i per anar canviant el xip, sobretot canviant la mentalitat. Bé, què més? Què més? Anem a veure aquesta llista. Què ens queda per comentar? Sí, tenim que ens... intentarem parlar amb el col·lectiu antimilitarista Mambrú, de Saragossa, i el col·lectiu també d'Alternativa Antimilitarista MOC, en aquest cas de Madrid, per seguir fent xarxa, per seguir visibilitzant els diferents col·lectius que treballen per la desmilitarització a la península ibèrica. I un programa també força interessant, que haurem de treballar bastant, perquè és, crec, molt important i clau, són les guerres i la guerra que s'està fent des de fa temps, especialment des del 2001, però segurament molt anteriorment, i ens podem remuntar històricament doncs, a períodes de després de la Segona Guerra Mundial, quan canvia l'ordre mundial, i també amb els canvis que estan havent-hi avui en dia amb els països emergents com Xina i la Índia, i tot aquest oceà Índic i aquest mar Aràbic i les costes doncs, d'Àsia, que són tan importants estratègicament per el que és el transport marítim internacional, no només de petroli, sinó de molts altres productes, i també doncs, a nivell estratègic militar. Farem aquest especial sobre la guerra, les guerres a l'oceà Índic i al mar Aràbic també, perquè el Golf Pèrsic i el mar Roig doncs, també estan, diguéssim, a l'ull de l'huracà, si em permeteu l'expressió frívola, però per dir-ho d'alguna manera, perquè és prou important i farem una cosa, posarem un PDF perquè qui vulgui doncs, pugui anar llegint de què va això de les guerres a l'oceà Índic al bloc del programa, per anar avançant també informació. El recordo un cop més, aquest bloc, amb el podcast, amb els àudios d'Ones de Pau. onesdepau.contrabanda.org. I m'acomiado amb la sintonia, amb la nova sintonia d'Ones de Pau, que hem estrenat avui. No et confonguis, no et despistis, segueix la pista d'Ones de Pau amb aquesta música d'un tema que ens agrada molt i que espero que escoltis tots els diumenges a les 11 de la nit amb nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Salut i pau a tothom.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.